Crime in the City amb Marc Balcells.
Minuts que passen ja de les 12. Tornem a estar aquí a la Part Magazine del matí a Ràdio Cel. Ja sabeu que un cop al mes obrim un nou capítol per parlar de criminologia de la mà d'un expert i amic del programa. Ell és el criminòleg i professor dels estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, Marc Balcells. Marc, com estàs?
Mercè, què tal?
Benvingut.
Bon dia a tothom, als
bon
oients,
dia,
a tu, a l'equip,
tot,
perquè us trobàvem molt a faltar.
Escolta, sí que ha passat, perquè jo dic
cosa
un cop al mes,
dir, això,
però...
de bon any. Bon any, estem a... Aquí estem, espera que ho miro, a 22 de febrer, molt bon
22
any.
22 de febrer, com m'agrada a mi 22 del 2.
Sí,
és una data...
Avui ho pensava, llàstima de l'O23 que...
Demà
ho farà més rodonet.
Això
demà
sí.
Ho farà més capicua.
Clar,
demà
es quedarà com més arregladet. Marc, escolta, mira, bé, avui volíem parlar d'un tema, perquè nosaltres aquí en aquest espai amb tu el que fem és anar més enllà, no ens fixem tant en la crònica negra que està succeint, que se'n parla tot arreu,
i
Marc.
I n'hi ha d'experts per parlar de crònica
parlar.
Negra. Exacte.
Nosaltres volem anar, com dèiem, més enllà amb el Marc, i avui, de fet, és una pregunta que ens fem bastant, no? Perquè hi ha gent que té com més tendència a delinquir que altres, no? Mm. Aquesta gent que d'alguna manera doncs comença a delinquir, ho farà per tota la vida? Bé, això és una pregunta que intentarem de sí. Treure, diguéssim, bueno, que ens trauràs l'entrellat avui, Marc, però ens ha cridat molt l'atenció, perquè abans de marxar al butlletí ens explicava el Sergio Parra que la seva visita al Japó, el que més li va impactar és que a les presons, bona part, diguéssim, dels presoners eren jubilats.
Que interessant, això.
Clar, i llavors dic, per favor, Marc, perquè d'aquí ens pots dir moltes coses, eh?
Jo us puc dir 5 cèntims d'això així a bote pronto. Mira, per començar, una cosa molt interessant és que el delicte està a tots llocs, però cada lloc és diferent, i per tant hi ha sistemes jurídics diferents, hi ha cultures diferents, hi ha filosofies diferents, no només filosofies del nostre dia a dia, sinó també filosofies del càstig, etc. Clar, el Japó és un lloc on, per exemple, el tema de la comunitat, el tema de restaurar l'ordre, no? És a dir, per exemple, al Japó, quan una persona fa un delicte, la família propera queda molt tocada també per la vergonya, etc, etc. El Japó té altres filosofies punitives, això, si et sembla, ho podem explorar i en podem parlar, i ho podríem comparar, per exemple, aquí, eh? Jo, també del Japó, jo tinc històries molt, molt turulates en quant a delinqüència, en crim organitzat, que també n'hi ha força. De fet, tenen una estructura ja de crim organitzat de per si, la Yakuza. I després el tema aquest de les presons, clar, això és molt important de veure, perquè les presons és possiblement un dels llocs on qualsevol tipus de política legislativa encaminada al tema del delicte es reflecteix de forma més ràpida. És a dir, aquí, per exemple, que diguéssim, doncs ara tindrem el que anomenem una presó permanent revisable. Clar, això té un impacte directe en les persones que puguin entrar, que puguin sortir, en la població, etc. És a dir, que estudiar presons també implica parlar de nosaltres, dels que estem fora,
que
de
estem
la societat,
fora.
De com castiguem, de com apliquem les penes, perquè això ho veurem ràpidament a la presó. No oblidem una cosa, la presó és encara avui en dia la pena més emprada de totes, a qualsevol país. No hi ha país que et digui, no, jo utilitzo més la justícia restaurativa, no, jo utilitzo més la pena de multa... No, la presó ha estat, i jo crec que continuarà sent, per desgràcia, durant molt de temps, la pena estrella, en aquest sentit.
I Marc, un dels principis del dret penal seria, a veure si no m'erro, tu em corregiràs.
Jo et dic. Del dret penal, d'on t'hauria de preguntar?
D'on?
Clar, perquè,
clar,
exacte,
és
aquí la cosa va...
Si ens fixem aquí, diguéssim, la presó seria com l'última mesura que s'hauria de fer servir, no?
I això és un principi força estès del dret penal, és, diem que el dret penal és l'última ràtio, és a dir, si podem sancionar d'altres maneres, amb el dret administratiu, etc, etc, millor. És a dir, per tant, tindríem que tipificar el dret penal d'una manera molt, molt última. Molt última, tindríem que fer-ho servir, per tant, les conductes que poden ser delicte han de ser les més greus i més lesives. Per tant, cap aquí aniríem. Ara, clar, tots sabem que això també ha anat canviant força amb el temps, perquè en principi el dret penal hauria de ser, per dir-ho així, molt concret, i per tant, i això és una cosa que es remunta en el temps, eh? Tu imagina't, quan, per exemple, Napoleó va haver de crear un codi penal,
Sí. Pensa
que la població era una població amb uns nivells d'analfabetisme molt gran, per tant, tu has d'explicar aquesta població i ha d'entendre el que és un delicte i que no, i per tant, tu no pots explicar-ho d'una manera molt complexa. Per això diem, és culpable d'arreu d'homicidi aquell que mati a una altra persona. Definició simple. Patapam. I aquesta persona serà penada amb una pena que vagi d'aquí a allà, depenent del lloc. Però la gent ha de poder entendre que és un delicte i que no. Però, clar, en una societat molt més orgànica i molt més complexa com és l'actual, clar, tu com descrius què és un delicte mediambiental?
Clar, què fas?
I això, i clar, a més, després hem de pensar també en temes pràctics. Clar, un codi penal tu el pots anar reforçant, ara parlo sobretot aquí a Espanya, no? Com és una llei orgànica perquè toca llibertats individuals, perquè a mi em poden portar a la presó i, per tant, perdria el meu dret a la llibertat deambulatòria, clar, això no es modifica d'avui per demà. Per tant, sempre un codi penal anirà més per darrere que els canvis socials que hi hagin. Jo recordo quan sortia de la carrera i començava a exercir com a advocat, quan van haver-hi tots els canvis de pornografia infantil al Codi Penal, no era un fenomen nou. És a dir, això ja era un tema que ja portava succeint, però clar, el Codi Penal sempre anirà un pèl endarrere, perquè clar, el joc democràtic és molt més lent, complexa, que la conducta delictiva d'alguns criminals.
Escolta, la llei del sí és sí.
Per exemple.
Per exemple.
Per
no?
exemple.
Com s'haurà parlat, no, Marc? Sempre és com que va, diguéssim, com que tens aquest déjà vu mal fet. Escolta, parlem-ne un dia, justament, d'aquesta reflexió.
Quan vulgueu. Mira, ja només d'aquí jo crec que ja me n'han sortit el tema de les presons, el tema del Japó, el tema dels codis penals. Tenim. Espera que t'agafo i apunto,
mira,
perquè, escolta...
Apunta, perquè tenim teca.
Trec paper i em poso a apuntar.
Mira, mentre el Marc va apuntant aquests temes que tenim pendents per tractar amb el Marc Balcells en els propers dies, avui justament el Marc ens ha traslladat aquesta pregunta, no? Parlarem de delinquir, de per què alguns ho fan i d'altres no. Perquè darrerament, exacte, mira, Marc, tinc la sensació que s'ha anat un pas més enllà i moltes sèries com aquesta que escoltarem estan més de moda que mai. Mira, és aquesta. Tu deies aquesta veu.
Quina por, eh? Jo l'he vist, aquesta sèrie.
Tu l'has vist?
I,
sí. Jo no he pogut veure-la.
Jo l'he vista Dahmer, i es passa molt malament. Exacte, és Dahmer, sí. És Netflix, ara que no sabem si... seguirem veient-ho, si no...
Avui ja no.
Que lío. Ah, no?
Avui és el darrer dia, representa, perquè era com último aviso a navegantes, i a partir d'avui, si tens compte compartit i no estàs, diguéssim, a lloc...
Ai, Déu meu, bueno,
s'ha acabat.
Ja s'apanyaran.
Ja,
bueno, ja farem.
Ja ho mirarem amb un altre
esclat. Un altre tema, una altra sèrie que també ens dona per molt, eh? Per exemple, abans deies una cosa, no?, de clar, com parlem, no?, del delicte i tal i qual, com allò que dèiem a Japó, tal, que és delicte, que no, com s'informa. Dahmer també se n'ha parlat molt, d'aquest tema. I clar, quina és la por que en genera això a la ciutadania, veure aquesta sèrie? Sobretot un assassí en sèrie que home, doncs mata a un determinat tipus de població, tot el tema homosexual, tot el tema de cites, en una època on també, home, clar, la policia està pel que està, perquè, bueno, és, si la veieu, jo, per mi, el tema més interessant és tota la part també del judici, tota la part del tractament a les víctimes. Fora broma, deixant de banda la ficció, les víctimes i les famílies de les víctimes... No, les víctimes no, pobretes, perquè era un assassí molt sàdic.
Però és
i no...
true crime, això, no? Aquesta sèrie està basada en
això...
un true crime,
bueno,
o no?
A veure, jo, per mi, és una sèrie sobre fets reals, vale, però ficcionada.
Val.
Jo entenc que aquí, en el moment en què hi ha un actor que representa aquest senyor, tothom es pot prendre llicències. És a dir, no és un documental,
val,
en el qual compta, també en un documental on es podria prendre llicències, però llavors seria pitjor, perquè tu se suposa que estàs més per documentar els fets reals des d'un punt de vista de documentalista, de periodista, de criminòleg, etc etc. Llavors, bé, en aquest cas, doncs, aquí estaríem parlant sobretot d'una persona amb una psicopatia molt greu, perquè, evidentment, el que fa aquesta persona és tenir uns paràmetres mentals, però ja psiquiàtrics, compulsius d'unes agressions molt violentes. I estem parlant de casos de canibalisme, estem parlant de casos de... de subjugació química i, a més, molt bèsties, perquè ell fins i tot tenia aquesta, com aquest imaginari de voler controlar la persona, de crear una mena de zombi al seu control, i el que feia era trepanar el cervell, injectar una mena d'àcid...
Sí.
Que la vegi, qui vulgui, sapiguem que ens fica en una sèrie molt incòmoda.
Ara,
és a dir, jo l'he vista i és una sèrie incòmoda. Jo, per exemple, jo això ho he parlat amb amics meus que per orientació sexual doncs, serien el target d'aquest assassí. Clar, moltes vegades m'ho deien, ostres, on ens fiquem a vegades, no? Quan anem a casa d'altres. Clar, a veure, això, qui més, qui menys, depenent d'en quina etapa hem viscut, però més o menys, tots hem conegut algú en una discoteca, en un bar, hem xerrat i, bueno, ara tampoc aquí posarem l'alerta roja, que no és la finalitat
d'aquest programa. Aquesta por, sí, i però, és present. T'entenem el que vols dir.
Però, clar, que representa això és això.
I és molt curiós, Marc, en aquest sentit, perquè tu deies, per exemple, aquesta sèrie com Dahmer, no? que ens conviden a entendre aquesta psicologia, no?, del delinqüent, sí. Però hi ha altres sèries també. A Elena Neira moltes vegades ens ha parlat, no sé si l'has vist, aquesta The Fall, la caza, que
no,
surt...
No, l'he vista.
Saps quina és, però... El James Dorman, que és el protagonista i l'actor de 50 ombres de Grey.
Que tampoc l'he vista, tampoc, però sí que és aquell noi. Sí, el tinc al
doncs,
cap.
Aquest actor sortia en aquesta sèrie, que es diu The Fall, i amb la Gillian Anderson, també, fa de detectiu, de policia, i llavors ja es comença, no farem cap spoiler, perquè ja comença des del primer capítol en què t'indica que el culpable d'assassinat, un psicòpata, és ell, és el protagonista. Llavors et juguen amb aquesta psicologia que et presenten el per què delinqueix, no? Que és aquí el fet, no? I el que intentes com entendre la psicologia d'un assassí.
Yeah.
No sé, és també aquest punt de partida que volies... Per on volies començar avui?
Avui la secció jo la volia fer molt més, ja t'ho dic ara,
Molt més relaxada, home, molt més teòrica.
Bueno, la volia fer molt més aplicada al nostre dia a dia, que és una mica l'esperit de la secció, però tu ja m'has portat cap al Dahmer, doncs endavant. Però ho podríem aplicar també aquí, ja veuràs que quan ho tanquem quedarà tot clar. I fins ara havíem fet molta criminologia pràctica, molt aplicada al nostre dia a dia, perquè jo crec que la funció d'aquesta secció és també veure, no?, com la psicologia, la criminologia ens informa, ens pot explicar doncs coses perquè, per sort o per desgràcia, el delicte està aquí, ens rodeja, no?, el delicte, el dret penal, què és legal, què no, etcètera, etcètera. I avui volia fer un pèl més teòric i arrel d'una cosa que em va passar l'altre dia doncs volia parlar perquè alguns no delinquim.
Val.
Tot i que compte, que parlarem d'això. Tot això em va venir per una mica, ja que ho hem anat parlant, us en recordareu que en aquest mes i poc que no ens hem vist o que no ens hem escoltat, va sortir aquesta dada policial de que 283 lladres reincidents acumulaven més de 2.200 detencions a l'any 2022 a Barcelona. I vaig pensar, mira, aquí es dona clarament un principi de Pareto, que és aquest principi que diu que pocs acumulen molt. Bàsicament, explicat d'una forma...
Aquest és el principi de Pareto, Marc.
Sí, per exemple, en economia, clar, aquests que són multibilionaris, quan són? Un 1% o menys.
Pocs.
Clar, què vol dir? Que molt poca gent acumula una gran part de la riquesa mundial i la resta, doncs, ens movem en aquests happy average, no?, en aquesta mitjana, per dir-ho així, en aquesta... mitjana estadística. Clar, això ens porta a pensar que, en el fons, tu tindràs una major o menor percepció de seguretat. Però, al fons, els que s'enduen el gato a l'aigua en delinqüència en aquesta ciutat, sobretot en aquest tipus de delinqüència predatòria, són pocs. El que passa és que aquests pocs fan molt.
Molt.
Llavors, la pregunta seria, bueno, què passa amb la resta, no? És a dir, nosaltres delinquim o no delinquim? Que vagi per davant, que ara podem parlar una mica de filosofia i pensar fins a quin punt nosaltres som capaços de delinquir o no. És un tema que ja hem tret, en altres seccions, i ja saps que la meva opinió,
Mercè.
És que tothom pot delinquir.
Tothom pot delinquir.
Aquí em sap molt greu, però el que vagi dient que jo això no ho faria mai, home, estic segur que això ho podem dir en respecte a delinqüència sexual, delinqüència predatòria, però clar, qui diu mai que, escolta, un dia d'aquests doncs, hi ha una baralla i hem d'intervenir... etcètera, etcètera.
Val.
I això us ho explico per una anècdota del que em va passar l'altre dia.
T'ha passat alguna cosa a l'autobús, m'han xivat.
Sí, jo us explico. I així ens posem una mica i, escolta, potser la persona ens està escoltant i que sàpiga que jo faig un relat, fàctic, objectiu, fred, dels fets. Jo tornava d'una entrevista a la ràdio, també hi anava cap a la universitat. Autobús. Autobús que una senyora està a la parada, estava una mica despistada, no?, i no va poder parar.
Val.
O sigui, no va aixecar el braç i l'autobús va continuar, va quedar parat en un semàfor i aquesta senyora no va poder pujar perquè, evidentment, ja no estava a la parada i el conductor doncs estava més que legitimat per no deixar-la pujar. Va haver una petita rebel·lió a l'autobús perquè, pobra senyora, no se la va deixar pujar, quan total... estava a uns metres de la parada. Jo he d'avisar una cosa. Jo, quan passen aquestes coses, sóc observador. Jo sóc un científic qualitatiu, jo sóc una mica etnògraf, i, per tant, jo miro la reacció humana. No? Aquí us he de dir que jo, per tant, us estic fent, jo amb la mà al cor, un relat factual de tot, eh? Perquè jo aquí no intervinc. Però un senyor s'aixeca, li fot quatre crits al conductor i li fot un cop de puny a la mampara aquesta. Un senyor que jo, baixant, investigo, miro, faig una mica la demogràfica, un sí. senyor un pèl més gran que jo, jo en tinc 43, posa com a molt 50.
Val.
Un senyor d'aquí, un senyor ben vestit, un senyor tal i qual. Mm. Clar, la meva gran pregunta és què t'empeny, no, a aixecar-te, fotre una bronca i fotre un cop de puny contra una mampara del vidre. I, de nou, veieu que jo aquí però, no he fet cap judici, eh?
Com,
no
va, dic... com va acabar?
Oh, va tornar a sentar-se aquest senyor a la seva butaca i ja està. I la rebel·lió...
I aquí no ha passat res.
I aquí no ha passat res i l'autobús va continuar. El senyor de l'autobús, imagino que protegit dintre el conductor, dintre de la seva mampara, no va optar per no
per,
fer...
Per fer cap...
Jo vaig pensar, clar, aquest senyor és com el capità d'un avió. Això, de fet, jo us he de dir que jo he vist detencions en un avió, eh?
Això també és
jo,
un punt, eh?
Jo això ho he vist. Clar, jo ho he vist, i mira, ara m'hi fas pensar, jo he vist un forcejeo
sí.
entre una senyora i una hostessa i a l'aterrar l'avió a dir-nos no es poden aixecar perquè hi haurà una intervenció policial en aquest moment. I van entrar Mossos d'Esquadra a l'avió a detenir
aquí.
Aquella persona. Va passar en un vol de Roma aquest estiu passat, que tornava de fer unes classes d'Itàlia, en un vol de... Jo sembla que només pujo a llocs on hi ha jarana, però bueno. En qualsevol cas, jo el que vull dir és que, us ho fixeu, és a dir... No aquesta... estem parlant d'una agressió seriosa, sí. però què t'empeny a tu directament?
Aquesta irracionalitat que a vegades ens pot
Exacte.
Néixer.
I jo avui us vull presentar una teoria que és la teoria del control i com aquesta teoria del control ens pot explicar tot això. Però aquesta teoria del control és un tipus de teories que, a diferència d'altres teories criminològiques que es pregunten per què delinquim, aquestes es pregunten per què molts de nosaltres, afortunadament, concorrent amb aquesta mena de principi de Pareto, no delinquim. Perquè, clar, si molts de nosaltres delinquíssim, llavors això, aquí a fora, tu i jo viuríem parapetats en aquest estudi, però jo no voldria sortir
no
al carrer.
Jo
diria, quina por, quedem-nos aquí, però jo no surto, perquè aquí fora un està matant... No, nosaltres vivim en una societat on acceptem-ho. Deixant de banda que la percepció de seguretat, ara mateix, en aquesta ciutat, de cada un... dic, de cada un dels nostres oients, de tu, Mercè i meva, sigui X, perquè aquí, com ja hem dit altres vegades, influirà la variable gènere, la variable edat, la variable zones per les que em moc, estils de vida que jo tinc, etcètera, etcètera, sigui una, la veritat és que pocs de nosaltres delinquim, tot i que recordem, molts de nosaltres podríem perfectament delinquir. És que aquí ningú diu que no puguem.
I hi ha alguna teoria o alguna explicació que ens aporta la criminologia per
Mira,
explicar justament això que estàs dient? No?
Et diria més que res filosofia, perquè, per exemple, hi ha tres corrents filosòfiques que podríem parlar una mica d'això, o tres opcions, que cadascú triï la seva. Hi ha la que diu que naixem com una mena de xec en blanc i que, per tant, ens podem anar embrutant o ens podem anar, per dir-ho així, o ens podem anar per la camí que molt seguim, que és no delinquir.
Legal, d'acord.
Exacte. Després hi ha una teoria que ja l'haureu escoltada, que l'home és dolent, i que, quan dic home, disculpeu-me, perquè cito més aquests principis del despotisme il·lustrat, de la il·lustració, que parlaven d'homes, però ja que l'ésser humà és dolent per naturalesa. I, per tant, després hi ha l'altre que diu que no, que és bo. Però, és a dir, hi hauria la de que és bo, la que és dolent, i la que va pel mig i que va triant, en qualsevol cas. Les teories del control, sobretot, parteix de la idea de que l'home és amoral, l'ésser humà és amoral, i que, per tant, li cal control. Que si nosaltres no ens controléssim, doncs delinquiríem. I tu dius, i tot això com es plasma en una teoria criminològica?
Clar, quins són els factors,
doncs,
no?
Mira,
que incideixen.
Són quatre factors. Aquesta teoria, sobretot, són diverses teories, però la teoria principal del control és una teoria del segle passat, que va fer un criminòleg que es diu Travis Hirschi, que diu bàsicament això. Quan, en absència de control, delinquim. I llavors, aquí vindria la teva pregunta. Què vol dir en absència de control? Quan sabem si hi ha control o no?
Clar.
Doncs mireu, hi ha quatre ítems que hem de mirar i ara podeu fer l'experiment a casa, a veure si puntueu amunt o avall. I llavors això vol dir que quan més amunt puntueu, més control teniu i, per tant, és estrany que delinquiu. tot i que vol dir, de nou, que ningú està salvat
Val.
De la crema. El primer, ostres, això em costa... T'ho puc dir en anglès i en castellà és... en anglès és attachment, en castellà seria apego. Com seria això en català? Sempre li posem un repte a la lingüista,
sí,
però bueno,
tota
seria... Bueno, posem-li carinyo, si voleu. Sí. Posem-li que tu
mira,
tens
mateix,
una perquè... preocupació de què pensen els altres de nosaltres, i per tant com reacciona, i per tant ens controlem. Tu imagina, tu quan imagino que m'has... agafat perquè jo vingui a fer aquesta secció, de la qual estic superfeliç.
Mira,
i fa
tirada.
Molt... Tirada?
Tirada. Saps que tens aquesta persona, tens com una tirada aquesta persona. Inclinació.
Què
t'agrada
més?
Afecció.
També m'agrada més.
El que tu vulguis. Bueno, doncs mira, els tres
agafem,
estan bé.
Agafem inclinació, afecció. El tema és com ens veuen els altres. Tu aquí m'has agafat perquè jo vingui a xerrar de criminologia, fem una cosa mena i tal i qual. Si jo aquí comencés a dir consignes, posa neonazis, clar...
Diries,
escolta, què passa aquí?
Què li ha passat?
Per què el Marc Balcells no fa això? Punt 1, perquè no ho és, i per tant no et sabria ni per on començar, i punt 2, a més, perquè si jo fes això, clar, com pensarien els altres? Què dirien els altres? Com afectaria això a la meva carrera? Què pensaria la meva mare? Què pensaria la Mercè? Què pensarien els oients? Què pensaria la gent pel carrer? Etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, ens controlem. No delinquim perquè tenim aquesta tirada, aquesta inclinació a ser membres de la societat i de que ens afecta com pensin els altres de nosaltres.
Interessant, eh?
Punt 1. Punt 2. Un tema de commitment, un tema de compromís. Clar, ara et faig a tu la pregunta i l'experiment i tu em dius... A veure, tu avui haguessis tingut temps de delinquir? Explica'm una mica com ha anat des que has sortit del llit.
A veure,
més
dins de les 4 del matí aproximadament...
Vale.
I diu vale.
Vale,
no,
clar.
No, les 4, no pas.
Bueno, dona, ja entenc tard, que
ja
si...
No, jo cap allà
si
les...
Si treballes en això, ja us heu de llevar d'hora.
Sí, però no tant d'hora. Mira, ponte a mar cap allà les... Me llevo cap a 6:15.
Vale, estupendo.
2:15,
què
més? 6 del matí. Què faig? Mira, doncs...
Dutxo, esmorzar...
Em dutxo, esmorzo, vinc cap a la ràdio, agafo una bicicleta, val? D'aquestes bicicletes compartides, baixo cap aquí, entro ja, vaig a buscar un cafè, entro aquí a l'emissora, ja m'assec i Marc
fins ara
que comença el programa.
Pregunta, has tingut temps a delinquir?
Sí.
Vols dir? Home, dona...
Hora.
Bueno, sí, dona, però ja m'entens. Si haguessis delinquit a primera hora, no sé si haguessis arribat a temps, vull dir, temps, diguem, en el teu dia a dia...
Clar, tampoc n'hi ha molt.
Ara.
Sí. Clar, però clar, tu... jo ja ho veia com objectius,
no,
diguéssim.
No.
Clar, per exemple, doncs mira, podria haver, no?, aquestes bicis compartides.
Bueno, i ara tens aquí davant un ordenador portàtil, podries estar fent una ciberestafa.
Però tu el però que vols anar a parar és que no hi ha temps per poder delinquir en el nostre dia a dia.
Exacte. Mira, la inversió de temps, d'energia que nosaltres posem en les nostres activitats particulars... No ens dona temps, i a més també pensem aquestes conseqüències abans que actuem moltes vegades. Per tant, de nou, pensem, estem pensant no en delinqüència ocupacional. Ah, mira, és que jo què sé, tinc una empresa que ha de...
No.
El que estem pensant és en una persona normal i corrent com nosaltres. No tenim temps i no anem pensant pel carrer. Avui què puc fer? Tu no t'has llevat pensant avui què puc fer per delinquir. Ni tenies el temps ni ho havies pensat.
No, si no tinc un problema, eh?
És més, hi ha una tercera cosa. Tu generalment vius pensant en projectes futurs. És a dir, tu tens un tema de participació. Tu tens un tema de que potser vols demanar una beca, te'n vols anar de viatge, tal i qual. Si tu ara et posessis a delinquir, segurament...
Antecedents penals.
Tu tindries antecedents penals, tu podries ara estar a la presó, etc. Per tant, com que tu tens una sèrie de... O sigui, per exemple, jo que si tu imagina que t'haguessis de casar en 3 setmanes, és el millor moment per dur a terme una conducta delictiva?
No.
I l'última és un tema de creences. Tu creus en el sistema legal, jo crec en el sistema legal, jo em comporto segons les normes. Doncs ara barregeu tot. Si tens aquesta tirada, i per tant, com vols que els altres et vegin? Si tens un dia força ocupat i, per tant, has d'anar com un coet amunt i avall i tens les hores ocupades. Si, a més, tu tens una sèrie de projectes futurs i tu creus en ells i, per tant, no els vols posar en risc. I si, a més, tu creus en un sistema legal, en una legalitat, i tu jugues segons aquest joc i aquestes regles, tots aquests 4 punts ens fan controlar-nos. Clar, en Hirschi, què és el que va fer? Ell va anar a les presons, tot això ho instrumentalitzava amb una sèrie d'instruments mesurables, enquestes, etc.
Exacte,
etcètera,
com ho va mesurar?
I clar, veia que la gent que estava a les presons, catacrac, tots aquests punts, sobretot, tiraven cap avall.
Curiós.
Clar, home, evidentment, una persona, per exemple, que és multireincident, el tema del que pensarem nosaltres d'aquesta persona, diguem que li importa ben poc. Mm. I si, a més, li preguntes per les seves creences sobre el sistema legal...
Vale. Clar, discreparien.
Ara, això pregunteu a tu, podeu fer l'experiment pensant en vosaltres mateixos, en els vostres familiars, pregunteu sobre aquests quatre ítems de forma general i veureu que moltes vegades, tot i que, home, hi ha una mica la trampa que quan parlem sobre nosaltres mateixos ens volem posar guapes i guapos, però en el nostre dia a dia, generalment, això ho acostuguem a fer. També és veritat una cosa...
Que interessant, això que ens expliques,
Ah, però, bueno, veieu això que us dic? Avui, tot i que hem fet molta criminologia teòrica, ens serveix molt per aplicar-ho en el nostre dia a dia. Clar, Dahmer, clar, un pobre home... Bueno, pobre home, ja m'enteneu quan dic això. Amb una psicopatia que un psiquiatre de manual estaria intentant-lo diagnosticar com fos, clar, pots imaginar un psicòpata. Què li importa el que pensin d'ell? A més, són persones molt individualistes, molt recloses, sobretot el cas del Dahmer és una persona que és el raro de l'edifici, no vol. Quina creença tindrà en el sistema legal una persona que va matant i canibalitzant les seves víctimes? És un noi que, si us hi fixeu, és un nano que té molt temps lliure, és una cosa que posa a relleu la sèrie. I clar, no és una persona que tingui projectes de futur, de dir, ostres, és que clar, ai, què pensaran de mi, saps?
No, que es desquadra totalment
clar, el
amb
control,
d'aquests quatre elements. No?
Exacte. El control no hi seria, precisament. A més, sumant-li que hi ha una condició psiquiàtrica, com és un problema psiquiàtric greu, que, per tant, encara altera més aquesta capacitat nostra de control, perquè partim de que, bé, nosaltres, en major o menor mesura, tenim el cap llest per saber-nos controlar.
Ben posicionat, no?, per saber discernir.
I tot i així, Mercè, algun dia podem estar en un autobús que una cosa ens sembla una injustícia, aixecar-nos i fotre-li un cop de punyal a la mampara del conductor.
Jo he viscut també anècdotes que m'han passat, Marc, directament. Un dia anàvem amb un taxi i de cop i volta va haver-hi restes, això, perquè aquest és un altre tema, quan conduïm, què ens passa?
Clar.
Pot despertar, també, no?
Bueno, jo no tinc carnet i, per tant, no puc parlar. Per això agafo tant l'avió i el metro i l'autobús.
No, quantes vegades això, Marc, no? Tu deus haver analitzat que de cop i volta ens surt... Bueno, perdona, el taxista va agafar un bat, va sortir
Ostres.
I va donar un cop, diguéssim, al cotxe del davant.
Ui.
Llavors... És aquí, en aquests punts, no? Per què ens desperten, doncs, aquesta irracionalitat, no? Aquest sentiment de voler... Doncs mira...
Però la nota positiva és que, recordem-ho, així com hi ha un principi de Pareto on molts pocs cometen molta delinqüència, això, a l'altra cara de la morena, és que vol dir que molts de nosaltres, afortunadament...
No delinquim.
Per què? Perquè ens controlem.
Doncs mira, amb aquesta bona reflexió, acomiadem avui el Marc Balcells. És sempre un plaer tenir-lo i escoltar-lo.
Criminòleg
i professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. No tardis tant en venir, Marc.
No, ja ho tenim agendat per d'aquí a res. No patiu, que no rem, torno a estar aquí.
Vinga, doncs que estigui ben aviat. Nosaltres, res, fem una petita aturada i ja veig la Maria del Barrojos que està preparada perquè, Marc, tu de ben segur que estàs del dia, està a punt de reformar-se aquest Codi Civil de Catalunya.
Ai.
Tema d'herències.
Ai.
La legítima, què passarà?
Ui,
s'ha portat
què em dius
cua?
Ara?
Sí, està a punt de canviar. Ara mateix està en el tràmit al Parlament de Catalunya i veurem què passa.
Oh, doncs ho escoltaré, perquè això m'interessa.
Doncs si t'interessa.
Pobre, que no tinc a ningú. Toco molta fusta, que ara m'hagi de llegar res, eh? Però bueno, hauré quedat aquí com a la viuda negra, ara.
Però mai se sap, per tant...
Mai se sap.
Mira, va, no deixeu de sintonitzar el matí a Ràdio Estel, que fem una petita pausa i ens ho explica tot la Maria Elba.
Ràdio Estel.